L'abús, però sobretot l'abús de les pantalles que fan infants i adolescents fins al punt d'enganxar-se, és una realitat que cada cop preocupa també més els professionals de la pediatria. Per aquesta raó, l'Associació Espanyola de Pediatria ha elaborat una guia de recomanacions per a les famílies. Ens acompanya Ramon Capdevila, que és vicepresident de l'àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bona tarda, Ramon.
Molt bona tarda, què tal?
Quina diries que és la principal raó per la que es decideix fer aquesta guia?
Doncs perquè és una preocupació creixent a totes les famílies el fet de trobar-se o descobrir que els seus fills descobreixen el que és el món digital. I llavors, doncs, aquesta descoberta que fins ara potser no està massa acompanyada o tutoritzada per les famílies, en algun moment es transforma en un problema, i és que pot desembocar en un problema de salut per el que és els infants i els adolescents, generalment, que descobreixen tot això, no?
Uh-huh. Aquesta guia, de fet, és una elaboració recent, podríem dir. No sé si s'ha començat a distribuir i si s'ha fet, de quina manera s'està fent arribar a les famílies.
Aquesta guia, o aquest pla digital, està fet per l'Espanyola de Pediatria, se'n fa difusió sobretot a través de xarxes, a través d'internet i a través de tots els mitjans de comunicació de l'Espanyola de Pediatria. És un recurs que tenen les famílies, tenen una plana web específica dedicada a això, i aquí el que aporten són informació de què vol dir el món digital, que són tots els xins digitals, els mòbils, els tablets, els jocs, i expliquen amb evidència científica quines repercussions poden tenir el seu ús o el seu abús, per dir-ho d'alguna manera. I llavors està bastant ben estructurat en quant a que hi ha informació per a les famílies, pels professionals de pediatria, i pots elaborar el que ells diuen, el que anomenen un pla digital per a la família, on pots tu marcar certs ítems, no? Temps d'ús, què podrem mirar, a les nits deixarem apagat el mòbil, tot una sèrie de coses que consensues tot el nucli familiar per crear el teu pla digital. Això es pot descarregar i és una eina útil per dir, recordem que vam quedar que faríem això, això i això. No?
És a dir, que des de la mateixa consulta, els professionals treballeu conjuntament aquesta situació amb les famílies i l'adapteu com si fos una petició a la carta, no?, sobre la situació real de cadascú.
Correcte, sí. No és tant que el treballem en aquell moment, però sí que donem aquest recurs perquè les famílies puguin veure què expliquen en aquest web, no?, i entenguin la necessitat de crear-se un pla digital, no? Igual que a casa, m'atreveixo a dir, programarem uns menús o programarem quin tipus d'alimentació farem, també es pot fer amb el que es va descobrir del món digital, què estic disposat a fer, què puc aportar al meu fill o a la meva filla a l'hora que s'enfronti amb un, doncs, amb un vídeo a YouTube o amb un reel a Instagram, no?
Perquè m'imagino que és precisament a la consulta, quan venen a fer la visita, que manifesten directament aquesta preocupació per aquest tema?
Sí, i si no la manifesten, nosaltres la traiem el tema, no? Perquè és realment important, ja que està demostrat que un abús o un consum excessiu o un consum no controlat de tal quantitat d'informació a la que pots accedir amb una edat en la que no tens encara tota una sèrie de coneixements o de referents a l'hora de seleccionar o designar si allò que ja estàs visualitzat és correcte o no, això sí que pot condicionar problemes. I, per tant, a la consulta que ens preocupa de la salut global i integral d'aquella família, ens posem el tema, no? Parlem una mica del que és internet, del que són les xarxes socials, la recomanació d'edats d'ús, els controls parentals, fent pinzellades sobre situacions greus com pot ser l'assetjament, el bullying, el ciberassetjament, el sexting, el grooming. O sigui, expliquem als pares, donem a informes als pares, sobretot de termes, conceptes que potser havien sentit una mica però que no s'hi havien parat a pensar-ho concretament. I aquesta eina que es proposa en Espanyola de Pediatria ajuda els pares a que amb tranquil·litat a casa puguin repassar què és el que estan fent ells, com estan encarant ells l'acompanyament digital dels seus fills. No?
Uh-huh. Observeu a través d'aquestes consultes que efectivament els pares disposen de la informació, tenen coneixement de tot això que ara explicaves, però que el principal problema se'l troben a l'hora d'aplicar-ho, és a dir, de passar a la pràctica?
En part, sí. Hi ha molts pares que desconeixen totalment això, o potser només un dels progenitors. Diu, sí, sí, això se n'encarrega el pare, o no, d'això se n'encarrega la mare, i sap com funciona, i jo és que no tinc ni xarxes, i no m'interessa massa. Però els fem veure aquesta necessitat de l'acompanyament, no? No té sentit que perquè toqui, per edat, perquè estem al primer de l'ESO, ja tinc 12 anys, tothom té el mòbil, jo també ho faig per el mòbil al meu fill o filla, sense haver pensat què implica això, no? Igual que, fiquem l'exemple anterior, no? L'alimentació, no... Em preguntaré o em qüestionaré si el dinar o l'esmorzar o el berenar és saludable o no, doncs en aquest sentit també hauria de plantejar-m'ho si ho és en la descoberta digital, doncs el fill o filla tindrà.
Estem parlant de menors d'edat, infants, adolescents, que disposen d'algun dispositiu en pantalla i ho fan cada vegada a edats més primerenques.
Sí.
Segurament és aquest el primer error que cometem els pares quan cedim massa aviat?
Bueno, amb molts altres parlen que potser, evidentment, la tecnologia no és per se una cosa dolenta, sinó és el fet de com hi entro, com hi accedeixo i amb quina intenció ho faig, no? Llavors, potser és un nen o una nena, un fill o una filla que estan, si són molt conscients o tenen un bon vincle amb la família i, per tant, són capaços d'entrar a tot aquest entorn digital amb un acompanyament. I després hi ha altres entorns amb els que senzillament se'ls facilita un mitjà digital i ja t'espatllaràs, per entendre's, no? Llavors no depèn tant de l'edat, sinó de lo que és el nucli familiar, de com mantenim aquesta relació, no? Si a l'hora de sopar sopem tots junts, si no hi ha mai pantalles perquè ens puguin distreure, si fem activitats, sortim al carrer, fem bicicleta, ens movem, si ja tenim una dinàmica familiar, potser tindrà més fàcil. Si aquesta dinàmica és pares amb horaris difícils de compaginar amb la criança, el que són els mitjans mòbils o les pantalles d'aquesta esmaïnadera que en tenim, ficat un rato aquí a la tele mentre ja acabo de fer una cosa, que l'acompanyament sembla que no és l'òptim, no? Per això és important, no tant l'edat amb la que comenci, sinó tot el que em vol, això de dir, no?
Uh-huh. I important també, ara que parlàvem dels pares i de les situacions, podríem dir, familiars de cadascú, educar a través de l'exemple, és a dir, el comportament dels adults també hauria de ser o servir per facilitar aquesta tasca, no?
Correcte, clar. I sobretot els primers anys de vida, no?, que la qual els progenitors són una font d'informació importantíssima per a tots els petitets, no? Allò que fem serà allò que entendran els nostres fills com que és el normal, allò que és correcte, no? Si hi ha un hàbit abat, si hi ha un consum de pantalles a tot moment, si hi ha un pèrdua d'atenció perquè estem parlant amb el fill, però ens fan una trucada, ens fan un SMS, ens fan un WhatsApp i constantment doncs, entendrem que això és el normal. I per tant, l'exemple dels pares és bàsic aquí. I aquest potser és un dels primers punts que es comenta, el que és el pla digital, eh? És el fet que l'exemple és bàsic, no? Signem un pla digital no perquè els nostres fills facin això, sinó perquè tota la família ens comprometrem a fer això.
Clar. Podem repassar, ni que sigui ràpidament, de quina manera impacta aquesta tecnologia en la salut dels menors quan es produeix aquest abús? Perquè l'impacte és a nivell físic, també psicològic, però, evidentment, i ho estem veient, mental.
Bé, a nivell físic, evidentment, hi ha tot un... Tant a nivell del neurodesenvolupament, a les etapes primerenques de la vida, no? Està ja bastant demostrat en molts estudis que l'aprenentatge o la maduració o el neurodesenvolupament es veu entorpit per si hi ha una dependència excessiva de pantalles. No és el mateix aprendre amb algú que cara a cara, físicament, presencialment, et diu alguna cosa, que no ficar-te davant d'una tablet i escoltar una persona que està parlant en anglès perquè aprenguis anglès. Això està bastant demostrat. Evidentment, això també comportarà uns problemes de son, no? Aquest impacte constant, aquesta pantalla sempre il·luminada, dona un estímul, saber que farà que no entri en un bon ring de son. Això és molt típic en els adolescents, que ja tenen un desfase de l'horari del son, del nocturn, i si a damunt ens anem a dormir amb el mòbil o el deixem connectat, aquest descans no és correcte. També una implicació a nivell físic pur i dur, no? El que és muscular, oci, adoptem posicions, adoptem, bàsicament posicions que fan que forcem articulacions, articulacions dels dits, articulacions dels polzes, tot el que és la zona cervical, aquella contractura muscular, aquell mal de cap, això aquí és evident, i també una implicació sobretot el que és l'afectació visual. Sí, això està demostrat.
Estem fent una generació, parlant d'alguna d'aquestes repercussions, sobretot en l'aspecte físic, una generació, podríem dir, de miops.
Bé, sembla que els estudis marquen això d'aquí. Aquella recomanació que hi ha, que cada 20 minuts que està davant d'una pantalla, això per tothom ja intentis desconnectar, no? Mirar a l'infinit, estar uns 20 minuts, uns 20 segons, sense fixar la vista en un lloc, inclús per pagetar sovint, perquè hi hagi aquesta secretat ocular, si això de que no ho complim o no ho fem aquesta higiene postural o aquesta higiene visual, evidentment a la llarga, després de tants dies i tantes hores, doncs passa a la factura, evidentment. Sí.
Tornant a la guia, n'hem parlat al principi de la conversa d'alguns aspectes que es destaca en aquest document, entre ells marcar un límit de temps. Sí. Clar, segurament em dirà que no hi ha unes hores determinades per poder dedicar a aquests dispositius, sí, sí, que dependrà una mica de les situacions, de la criatura, de la família. Com es fa això?
Doncs això es fa una miqueta avaluant situacions amb certes franges d'edat, no? I valorant, per exemple, el temps de capacitat d'atenció que tenim davant de certa exposició, no? El que seria l'adquisició de coneixements, i s'ha vist clarament que quan passem més de certes minuts o certes hores davant de una pantalla, volem dir televisió, volem dir tablet, volem dir el mòbil, podem dir la joc, la Play o la Nintendo, per entendre'ns, tot això d'aquí hi ha diferències estadísticament significatives entre grups que passen menys hores i grups que passen més hores. No? Això és difícil a vegades de fer, per estatuar-ho cap a les edats més petites, i com que no hi ha una evidència clara, però veient com afecta les edats més grans, es prensen per al principi per això de dir 0-2, 0-3 anys, no hi hauria d'haver-hi pantalles. La pantalla serà molt puntual, no? Que és la típica trucada familiar perquè veiem la família, però no perquè el tinguem entretingut, el nen o la nena, el lactant, el bebé, no? Aquests cotxes que porten el suport per enganxar la pantalla perquè estem entretinguts, que estem fent un aperitiu, un refrigeri, això no té cap sentit, no?
I respecte de les zones lliures de pantalles, és a dir, en el domicili i fora del domicili, establir quines són aquelles zones on doncs, no hauríem de tenir les pantalles. Per exemple, a casa, quina zona recomanen que s'estableixi com una zona lliure de pantalles?
Doncs tots aquells espais en els que siguin comunitaris i que en aquell moment es faci una activitat comunitària, el que siguin els àpats. Importantíssim que en aquell moment no hi hagi cap pantalla que interrompi o que interfereixi el que és el diàleg, no? A l'explicar què has fet avui, què ha passat avui, com t'ha anat, com et trobes, què tal està el dinar, com han fet, com l'han cuinat, no? Aquest entorn, que no està en un espai concret, sinó que en aquests moments no hi hauria de pantalles. I l'altre molt important, evidentment, és l'espai de dormir, l'habitació de dormir, que aquí hi hauria d'haver-hi una limitació total de la pantalla per afavorir que quan són inclús durant una hora i mitja, dues hores abans d'anar a dormir, no hi hauria d'haver hagut una exposició a pantalles, perquè això retarda molt el que és l'entrada d'una fase bona de somni. Correcte.
I una altra de les qüestions, recomaneu revisar els continguts periòdicament. Això aquí podem entrar en conflictes, no?, segons l'edat del fill o la filla.
L'usuari, correcte. Uh-huh. Sí. Bé, revisar els continguts vol dir fiscalitzar, clar, és una paraula com a bastant dura i lletja, però tot depèn del que tu hagis acordat amb aquest pla digital, o no cal que hagis un pla digital, si encara és aquesta descoberta del món digital com una oportunitat per encara aferrar-te més íntim amb el teu fill o filla, i llavors potser no tindrà la necessitat de fer aquesta fiscalització. Senzillament un interès que estàs mirant, que veus qui és aquest cantant, perquè segueixes amb aquesta gent, aquest influencer, que vol dir influencer? O sigui, el fet de crear aquest diàleg pares-fills afavorirà que pot ser el teu fill o la teva filla espontàniament et digui, mira, ara, o aquesta sèrie de Netflix m'ha agradat, o l'han comentat a classe, et sembla que la podríem veure? A mi també m'interessaria veure que la puc veure amb tu. O sigui, crear aquest clima de realment confiança, no? Si ens dediquem des del primer dia, bueno, tens el mòbil, però que sàpigues que hem instal·lat un control parental i de tal hora, no, i quan s'acabarà, no, vinguis a dir... No, són maneres de fer-ho. Evidentment, la manera millor seria aquesta d'intentar entendre que disposen d'una eina que l'han de saber utilitzar, igual que tenim una bicicleta i ficarem un casc, o si fem un esport que s'arrisca, si tenim certes proteccions, o si anem al cotxe, si tenim el cinturó de seguretat, si naveguem, si fem anar al mòbil, hem d'entendre que tot allò que ens pot aparèixer allà dona repercussió i, per tant, els pares són la nostra principal font de protecció. No?
Doncs Ramon Capdevila, vicepresident de l'àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria, esperem en sortir-nos i, si més no, doncs millorar sí. aquesta situació. Moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I m'agradaria, si us puc dir una última cosa,
sí?
Justament des de la Societat Catalana de Pediatria, el dia 25 de novembre d'aquest any, tot el matí de 9 a 2, tenim una jornada que en diem multidisciplinar, que ens hem cada any una, i aquest any la dediquem justament a la salut digital en pediatria. És una jornada oberta a tothom, d'aquí poc ens sortirà la publicitat, en farem difusió, jo crec que per tothom que vulgui vindre és una taula rodona en la qual s'abordaran tots aquests temes que no estem parlant ara.
On la fareu?
Aquí a Barcelona, a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, aquí a la Can Caralleu, i és el dissabte, dia 25 de novembre.
Molt bé, doncs agraïts per haver atès la nostra trucada i haver participat avui al programa. Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda, adéu, gràcies.